Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Diumenge, al vol de tornada que em portava cap a casa, es va seure al meu costat un senyor musulmà. El seu aspecte era molt comú. Texans, camisa de quadres verds i negres i una americana blau fosc. Portava un maletí amb un ordinador portàtil del qual em va caure un mòdem 3G al posar-lo als compartiments superiors. Devia ser molt sospitós que un musulmà no vestís túnica o xilava o no tingués aspecte de pobre, perquè des del moment que va pujar i es va asseure, totes les mirades es van clavar sobre ell i durant tot el vol els passatgers del voltant l'anaven escrutant de dalt a baix. Sens dubte, havia pujat un terrorista a l'avió. Imagineu-me a mi, com vaig veure que s'asseia al meu costat, o imagineu-vos el moment en què es va treure dos mòbils de la butxaca. Feia just 5 minuts que volaven i em vaig posar a xerrar amb ell. Resulta ser que és professor universitari d'una ciutat al nord de l'Iraq, a tocar del Kurdistan. Van parlar de la situació política del seu país, de la independència del Kurdistan i de com els polítics d'allà es fixen en el procés català. Em va ensenyar fotos de les seves filles, tot plegat molt perillós. Sincerament, va ser una vacuna contra la intolerància i els prejudicis en tota regla. I, per cert, per si en algun moment us ho estiguéssiu preguntant, aquell senyor es deia Abdullah. Són les 8 del matí i 2 minuts.
Supermatí amb en Miquel 40.
I com cada dia, repassem la previsió del temps i ho fem amb el nostre company afònic, el qual anomenem Gallo Claudio, en Martí Seguer Martí.
Bon dia. Avui es torna a imposar l'ambient assolellat i el bon temps. El vent de tramuntana ja va afluixant i tan sols tindrem algunes nuvolades a la tarda. Les temperatures avui es mouren entre els 24 graus de màxima i els 9 de mínima. I els propers dies, situació força similar, encara que demà tindríem algunes nuvolades més abundants, però que no ens han de portar precipitació, i així doncs seguirem gaudint d'aquest ambient assolellat i la bona temperatura.
Gràcies, Martí. Unes miques de clorat de potassa que anirà molt bé per la veu. Són les 8 i 2 minuts. En aquest moment tenim una temperatura compartida gairebé tota la comarca de 5 graus positius. Els podem trobar a Sant Feliu, a la Bisbal, a Albons, a Monells, a Palafrugell o també a Sant Feliu de Guíxols, que ja ho hem dit, a Santa Cristina d'Aro, Torroella, Parlavà. 5 graus positius, dèiem, per començar aquest dimarts. Avui és 4 d'abril del 2017. Comencem. I comencem, com sempre, amb el repàs a les notícies de casa nostra. Un exhaustiu resum informatiu que recull en forma de titulars i desenvolupament de la notícia les principals claus per entendre què passa al Baix Empordà o, com a mínim, per estar-ne al dia. Ho fem, com sempre, amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Sant Feliu de Guíxols cobrirà les rieres de Sant Amans i Sant Pol, Toni.
Bon dia. L'Ajuntament Ganxó ha començat el procés per a la redacció del projecte per cobrir les dues rieres en els seus trams més urbans. El consistori és a punt de contractar les empreses que redactaran els projectes tècnics i preveu un termini de 4 mesos per a la redacció del de la riera de Sant Amans i de 2 mesos pel de la riera de Sant Pol. L'objectiu és que aquestes dues rieres, al cel obert, es converteixin en carrers per a vianants. El pressupost de 2018 ja preveurà el finançament necessari per tirar endavant aquests dos grans projectes. El consistori en dona detalls en el darrer butlletí municipal.
El projecte del cobriment de la riera de Sant Pol també preveu l'obertura d'un nou vial de circunvalació que millori la mobilitat de la zona. El plantejament és cobrir el tram final de la riera de Sant Pol des del giratori, on conflueixen la carretera de Sant Feliu a Palamós, la carretera de Castell d'Aro a S'Agaró i el carrer Barbània, fins al tram ja cobert del passeig marítim de Sant Pol i la platja. Les obres d'urbanització permetran que es pugui allargar l'avinguda de Jaume I, ara tallada per la riera, fins la carretera de Sant Feliu a Palamós.
Pel que fa a la riera de Sant Amans, travessa Sant Feliu de Guíxols fins que coincideix amb la riera de les Comes. Quan s'ajunten, es denomina Riera del Monestir i desguassa a mar, a la part sud de l'abadia. Aquesta darrera part és coberta des de principi de segle i és coneguda com a carrer de Juli Garreta.
El tram que es vol cobrir va des del camí del Molí d'en Blanc, davant del pati de l'escola Gaziel, fins al tram descobert de la Riera del Monestir fins al giratori de la plaça del Monestir i carrer Hospital. Tot i que hi ha un projecte de l'Agència Catalana de l'Aigua de l'any 2003, se'n farà un de nou per adaptar-lo al planejament urbanístic vigent, que és el POUM del 2006. L'empresa que sigui seleccionada per redactar el nou projecte haurà de tenir tenir solvència en camps com enginyeria hidràulica i fluvial, amb experiència demostrada en obres d'aquest tipus en els darrers anys.
Són les 8 del matí i 5 minuts, augmenta el volum de negoci de la llotja del peix de Palamós.
La confraria de pescadors ha fet públics els resultats del 2016. El negoci generat per la llotja del peix s'enfila fins als 8.691.000 euros. Això suposa un lleuger augment respecte a l'any anterior. Tot i això, s'han venut gairebé les mateixes tones, poc més de 1.500. Un 20% del negoci correspon a les vendes de peix blau realitzades durant la subhasta del matí i la resta es va generar durant la subhasta de la tarda.
Les espècies que més s'han pescat en volum són l'anxova amb un 34% i la sardina amb un 25%. Per contra, la gambeta i la gamba mitjana vermella de Palamós són les que han generat més euros. També destaca l'augment de captures de la gamba blanca, que passa de 5 tones el 2015 a 21 tones l'any passat. La gamba vermella de Palamós, protegida pel Pla de Gestió Pesquer i per la marca de garantia, ha generat un volum de negoci de poc més de 3.350.000 euros, similar al de l'exercici anterior. Cal destacar, però, que aquesta xifra s'ha assolit amb una disminució en les captures, que han passat de les 140 tones el 2015 a les 115 tones el 2016.
Les 8 i 6, Expo Habitat reviu a Calonja.
La fira Expo Habitat es tornarà a celebrar a Calonja 9 anys després de l'última edició. L'Ajuntament recupera aquesta mostra, que viurà la seva quarta edició els dies 29 i 30 d'abril i 1 de maig al recinte firal de Sant Antoni.
En total s'ha previst més de 2.000 metres quadrats d'exposició i conferències repartits entre el recinte firal i el poliesportiu de Sant Antoni. Aquesta quarta edició se centrarà en la construcció sostenible, l'arquitectura bioclimàtica, les energies renovables i les noves tecnologies. A més, es reservarà un espai per a autònoms i joves emprenedors perquè puguin donar a conèixer els seus serveis.
Les 8 del matí, 7 minuts. Una trentena de persones al servei de teleassistència de Pals el 2016.
L'Ajuntament de Pals valora molt positivament l'atenció i acompanyament que s'està realitzant als 29 veïns del municipi que es beneficien del servei de teleassistència local que ofereix la Diputació de Girona. El consistori anima els palsencs a fer ús del servei, que reforça l'autonomia, la seguretat i la qualitat de vida de les persones que viuen soles. Per sol·licitar el servei local de teleassistència cal demanar hora als serveis socials de l'Ajuntament. Aquesta prestació permet als usuaris entrar en contacte amb una central d'alarmes a través de la línia telefònica.
Aquestes persones porten un penjoll que es connecta al telèfon fix i té una autonomia d'uns 80 metres. Si pateixen alguna caiguda o qualsevol incident, només han de prémer el botó que hi ha al penjoll i immediatament després el centre d'atenció rep l'alerta, identifica l'usuari, mira de contactar-hi i, segons l'emergència, avisa els serveis mèdics, els familiars o desplaça els seus professionals fins al domicili. Així s'ofereix una atenció a distància i permanent durant les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. També es pot instal·lar dispositius de seguretat que alerten automàticament si es detecten condicions anòmales com fum, gas o manca de moviment. Així mateix es fan trucades i visites de seguiment en què els tècnics col·laboren en activitats quotidianes, com pot ser el fet de prendre la medicació de forma adequada.
Són les 8 i 8, acabem.
Supermatí.
Calonja Sant Antoni nomena fill adoptiu el bisbe guatemaltenc Josep Parra Navarro.
El seu nomenament s'ha fet oficial en el darrer ple municipal per unanimitat a proposta del Centre d'Estudis Calongins Calónico. Un cop aprovat pel ple, l'Ajuntament començarà els preparatius per poder fer entrega d'aquest distintiu en un acte públic. Josep Parra Novo ha estat designat recentment bisbe de Túbia i bisbe auxiliar de l'Arxidiòcesi de Santiago de Guatemala. Va néixer a Otíbar, poble agermanat amb Calonja, però al cap de pocs dies de néixer, la seva família es va traslladar a la localitat empordanesa.
Va estudiar al Col·legi de les Germanes Carmelites de la Caritat Badruna de Calonja, al Seminari de Girona, i després de cursar el noviciat amb els dominics de Cardedeu, el van destinar a una escola de València. El 1976 fou destinat a Guatemala com a missioner. La seva tasca al país va anar vinculada des d'un principi amb les comunitats més necessitades, especialment els indígenes d'Equi, que vivien en la pobresa més extrema. Les seves experiències com a missioner les explica en el llibre 25 años, 25 vivencias, publicat a Guatemala el 2005. Malgrat la distància, Parra sempre ha mantingut el contacte amb Calonja.
Això és tot per ara. Tornem amb el resum de l'actualitat més pròxima, quan faltin uns 10 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Ara passen 9 minuts de les 8. I com sempre, al Supermatí el que fem és ampliar la visió que tenim de l'actualitat del dia. I ho fem completant aquesta visió a partir de les notícies de la resta de Catalunya, Espanya i el món.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
I ho fem, com sempre, de la mà d'en Dani Cortés. Vladimir Putin no descarta que l'explosió a Sant Petersburg hagi estat un acte terrorista, Dani.
Bon dia. Ahir dilluns al migdia va haver una explosió a un comboi del metro de Sant Petersburg. Va ser entre les dues de les estacions més concorregudes de la ciutat. A l'última actualització, les autoritats han xifrat en 11 el nombre de morts. S'ha obert una investigació per aclarir com ha passat i es contempla l'opció d'un atac terrorista. Més tard, durant el matí, es va desactivar un altre explosiu a la principal estació de ferrocarrils de Sant Petersburg.
11 morts no mereixen la cobertura informativa de les televisions, diguem-ne, de la banda més occidental d'Europa. I llegia a Twitter una piulada que deia: un mort a Londres, i es talla la cobertura i es comença la cobertura informativa de gairebé totes les cadenes del món. 11 morts a Rússia no mereixen el mateix tracte. Són les 8:10. Previsiblement avui el Tribunal Constitucional suspendrà els pressupostos de la Generalitat, Dani.
El ple del Tribunal està convocat per avui a les 11 i si accepta el recurs del govern espanyol els pressupostos quedaran suspesos. Almenys la part que afecta l'organització del referèndum.
Continua la batalla entre Espanya i el Regne Unit per Gibraltar.
El ministre d'Exteriors espanyol recrimina al Regne Unit que estan perdent els nervis amb aquesta qüestió després que s'hagi comparat des de Londres amb el conflicte de les Malvines.
Seguim, són les 8 del matí i 11 minuts. El jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Púnica vol imputar el president de Múrcia.
Ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Múrcia que investigui el president de la comunitat, Pedro Antonio Sánchez, per frau, suborn i revelació d'informació. Creu que va perjudicar els interessos de l'administració pública en pagar-se amb diners públics una campanya a les xarxes socials per netejar la seva imatge. Pedro Antonio Sánchez hauria encarregat la campanya a un dels aconseguidors de la trama púnica.
Les 8 i 12 minuts. Abertis planteja que l'Estat deixi de subvencionar els peatges de les autopistes.
El president d'Abertis, Salvador Alemany, creu que els governs no han de carregar els pressupostos públics al cost de les concessions. Assegura que Espanya és una excepció al context europeu perquè a Espanya els ciutadans només paguen el 21% de les autopistes, mentre que països com a França en paguen el 80%. És a dir, Abertis creu que l'Estat hauria de pagar menys i els ciutadans més.
És igual. Catalunya crea el primer registre de parelles de fet.
Les parelles estables de Catalunya tenen aquesta nova manera d'acreditar la seva convivència sense estar casats. Això els facilitarà cobrar les prestacions socials com la pensió de viudetat. El registre de parelles estables de Catalunya l'ha posat en marxa el Departament de Justícia. Donar-s'hi d'alta és gratuït i es pot fer de manera presencial o telemàtica.
Gràcies, Dani Cortés. Fins aquí el resum de l'actualitat general d'avui. I recordeu que si voleu estar al dia de tot el que passa a casa nostra, ho teniu ben fàcil, només heu d'entrar al nostre portal de notícies.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I per cert, que si voleu també us podeu subscriure al nostre butlletí electrònic per rebre puntualment cada dia a la 1 de la tarda les notícies més actualitzades a la vostra bústia de correu. Són les 8 del matí i 13 minuts. Anem a l'agenda. Des de la redacció i desesperat en David Ferrenyó perquè sovint li costa trobar activitats que complementin l'agenda cultural del dia, dèiem, cada dia, tot i això, en David fa una exhaustiva batuda de totes aquelles activitats que es fan a casa nostra i en tria les més interessants.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Està venint en David, seu a la cadira, ja hi som. És gairebé un quart de nou. Hi ha un tas de vins ecològics de Santa Sadurní de l'Eure. David, bon dia.
El cafeter de la Concòrdia de Sant Sadurní acollirà aquest dissabte el tast de vins ecològics amb maridatge. Aquest dissabte a 6:45 del vespre, a càrrec de Llibert Cervera, estudiant de sommelier, i Laura Mercader, cuinera i gerent del cafetí.
Seguim, hi ha una jornada de cultura urbana a Palafrugell.
Ja és el quart any que Palafrugell organitza aquestes jornades que tindrà lloc als Ametllers. Serà aquest dissabte a partir de 4:00 de la tarda amb exhibició d'art urbà i actuacions de hip-hop i reggae.
És 8:15 del matí.
Supermatí!
Acabem l'agenda amb dues obres de teatre a la Gorga i a l'Espai Ter.
Aquest divendres i dissabte a la Gorga de Palamós arriba l'obra Allà on viuen els records, de la companyia Gespa Teatre, sota la direcció de Marc Bosch. L'espectacle se situa a un pis del CAI de Girona. Faran dues actuacions divendres i dissabte a 9:00 del vespre. Mentrestant, aquest dissabte a 9:00 del vespre a l'Espai Ter també podreu anar a veure La Banda del Teflon, un espectacle dirigit per Marcel Tomàs, humor surrealista amb teatre gestual, audiovisual i música.
Gràcies, David. Descansa en pau. Com sempre, després de la gent del Superbatí, el Superbatí deia més temps pel comentari. Més temps pel comentari al Supermatí. Avui el comentari arriba de la mà, o de la veu, millor dit, de la xef del restaurant La Calèndula, Yolanda Bustos.
Bon dia. Avui us parlaré de la primera fira de l'arròs de Pals. I és que el cap de setmana del 8 i el 9 d'abril arriba l'esperada fira de l'arròs de Pals. I dic esperada perquè fa anys que els restaurants de Pals demanen que, a banda de les jornades gastronòmiques, que com sabeu cada any es celebren d'abril a maig, també es pugui parlar i demostrar i divulgar sobre el cultiu, les tècniques per fer un bon arròs i tantes curiositats més que volten el món arrossaire. Aquesta fira preveu posar sobre un mateix context els arrossaires, els cuiners i el públic amant d'aquest ingredient local que alhora és tan universal. A la fira hi farem tastets que es podran adquirir mitjançant tiquets, i també tallers i classes magistrals, jocs i manualitats per nens, moltíssimes activitats. Jo, tot i tenir el restaurant a Regencós, no participo com a restaurant, però com soc de Pals sí que col·laboro com a cuinera a nivell personal. Així que us avanço una mica el que faré a la fira. Dissabte dia 8 a 1:00 podeu venir al taller que impartiré sobre arròs i flors, on podreu veure i tastar com amb un senzill gest de posar uns pètals a un arròs cremós o una emulsió floral sobre un arròs sec, o la combinació de flors de platja amb un arròs de peix, doncs com el paisatge queda posat a la cassola, igual que deia en Pla. El diumenge en trobareu d'11 a 12, amb un taller per la mainada fent croquetes d'arròs. Espero que siguin croquetes i no bombes d'arròs. Tot i ser un ingredient que fàcilment agrada a tots els nens, és important que vegin diferents opcions de cuinar i menjar l'arròs, perquè no acabin sempre menjant aquell arròs amb tomata i ou ferrat. L'arròs pot ser una bona oportunitat per introduir ingredients que de vegades als nens els hi costa una miqueta, eh? El diumenge a la tarda, de 4 a 5, tornarem a engegar fogons. En Joan Carles Sánchez, de l'Esportal, de l'Hotel Gastronòmic, i jo mateixa farem un cara a cara. Ell amb un arròs caldós i jo amb un de sec, mentre l'Albert Grassot, de l'Estany de Pals, explicarà els diferents grans que ell conrea i la importància d'escollir el gradient a la recepta que vulguem preparar. Incati serà els encarregats d'organització de la primera fira de l'arròs i que tindrà un horari de matí i tarda, tant dissabte i diumenge, però que respectarà els horaris del dinar perquè tots podeu entaular-vos a menjar un bon arròs en un dels 17 restaurants participants del municipi. Apa, bon profit i ens veiem a la primera fira de l'arròs de Pals aquest proper cap de setmana.
Gràcies, Yolanda Bustos, xef del restaurant La Calèndula de Regencós. 8 i 19. De seguida parlem amb en Xavier Roques, que és el nou regidor de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
4:05 de nou, senyor Xavier Roques. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com dèiem, en Xavier Roques és el nou regidor de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell. Volem parlar amb ell la setmana després que s'hagués produït el trencament del govern anterior per donar pas a aquest nou govern. Abans, però, fem una radiografia, com sempre, amb en David Parreño. David.
Xavier Roques és el nou responsable de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell. Se li afegeix a les seves atribucions que ja tenia com a regidor d'Educació. Roques serà l'encarregat de donar un nou impuls a l'àrea de Cultura, que fins ara portava Maite Frigola i que ha motivat la darrera crisi amb el PDeCAT.
Senyor Roques, fins a quin punt se sent vostè responsable d'aquest daltabaix que vam veure la setmana passada?
Bé, no gaire, sincerament. Responsable de què? No entenc massa la pregunta. A veure, nosaltres aquí, com a equip de govern, la setmana passada i a partir de totes unes crítiques realitzades per part de l'oposició a una membre de l'equip de govern, el senyor alcalde doncs pren una decisió davant d'aquestes crítiques, uh-huh, a les quals doncs d'alguna manera creu que és necessari un relleu en la regidoria de Cultura davant d'aquesta crítica que en els darrers mesos s'estava produint per la gestió d'una regidora, i ell doncs d'alguna manera amb les seves funcions doncs decideix fer aquest canvi, i d'alguna manera en el seu equip doncs creu que hi ha una persona més idònia i proposa doncs fer aquest canvi.
Jo li parlava de responsabilitat en clau irònica, evidentment, eh? Ja m'imagino que no ha fet aquí un Kevin Spacey per confabular, per acabar m'ho imagino.
Els que em coneixen saben que no és el meu tarannà, ni el meu caràcter, ni la meva manera de ser.
Escolti, en quin moment l'alcalde agafa i li diu posa't a escalfar per la banda, que podria ser que haguessis de sortir a jugar al partit?
Bé, doncs una mica el que estava comentant. Ja va haver-hi tot un seguit de plens, els darrers plens, en el qual doncs l'oposició doncs anava fent crítica a la gestió que s'estava portant des de l'àrea de Cultura, crítica política, m'entenc?
Sí, sí.
M'entengui. A partir d'aquí, doncs, l'alcalde pren una decisió en el sentit de que creu que ha arribat el moment de que hi hagi un relleu en l'àrea, i en aquest moment doncs proposa a l'equip de govern, en els socis de govern, doncs que caldria fer un relleu. La seva posició és coneguda, la seva posició, ell considera que dintre de l'equip que conformava amb el govern fins fa una setmana doncs hi havia una persona que tenia un perfil més idoni, en aquest cas jo. Com ja s'ha dit en l'entradeta, jo ja he estat 8 anys regidor de Cultura en anteriors mandats. L'alcalde creu que jo era la persona que podia d'alguna manera doncs assumir aquest paper. Per part dels socis de governs van entendre que bé, que això era una àrea que corresponia doncs a ells, finalment doncs no hi han estat d'acord, i això sembla que és el que ha produït el trencament.
Escolti, la seva primera reacció és val d'acord, o és escolta un moment, que jo ja porto també Cultura, que tinc altres temes?
Bé, home, tothom té una vida més o menys muntada. Realment això, en el moment en què es proposa, ja l'he dit...
O fins i tot, permeti'm, potser sí. La idea de... escolta, que queda un any i mig de mandat, jo no vull problemes ara aquí, que seria una opció legítima, també.
Sí, el que passa que tampoc és el meu tarannà. Jo estic aquí en política per treballar pel poble. Crec que en el moment en què ens presentem en unes eleccions, tenim un compromís amb la gent que ens ha votat, i d'alguna manera, si el meu alcalde em proposa assumir doncs més responsabilitats, doncs jo les assumeixo. Evidentment, això a nivell personal representa un trasfals, I bé, en aquest moment, després d'una setmana, estic una mica en aquest procés d'anar organitzant la meva vida laboral i la meva vida personal, aquestes noves responsabilitats. De tota manera, també li haig de dir que no em fa cap tipus de por, perquè en l'anterior mandat ja vaig ser regidor de Cultura i regidor d'Educació alhora. Per tant, sé perfectament el que implica a nivell de feina, i en aquí ningú m'ha enganyat. Per tant, jo ho assumeixo doncs en plenes conseqüències. L'única cosa que bé, que ara en aquest moment, com que tot és molt recent, doncs encara estic d'alguna manera organitzant.
Ha tingut temps d'analitzar quines són les febleses que té l'àrea en aquest moment?
Bé, a veure, jo és que la crítica de l'oposició bàsicament va anar en dues línies. Va anar amb la línia del que era els Pastorets i el que era l'aula de teatre, i després també a partir de conèixer quines eren les línies principals del govern polític que volia portar la regidora de Respecte a Cultura. Jo el que haig de dir, sincerament, és que penso que Palafrugell és un municipi amb una riquíssima activitat cultural, i ho defensaré sempre. Tenim un parc d'equipaments culturals molt complet, i un teixit associatiu cultural importantíssim. Jo crec que a nivell de poblacions amb una demografia similar estem molt per sobre. Som la seu de 6 fundacions culturals molt actives, la Fundació Vilacases, la Fundació Pla, la Fundació Cuixart, la Fundació Tom Sharp, la Fundació Pallac. Això a Palafrugell, tot això li acredita una potencialitat cultural important. I penso que a vegades el fet que hi hagi una crisi política no treu que la realitat és una realitat, jo diria que brillant i que molt important, i que en això estem per defensar-ho, i en això ho defensaré.
Escolti, hi ha una de... Bé, no, i ara ja un cop fet aquest canvi de govern, expliqui'm quins són els eixos de la política que vostè aplicarà a partir d'ara, diguem-ne, de la política cultural, si és que hi ha algun canvi.
Sí, a veure, nosaltres ens vam presentar a les eleccions amb un programa electoral que... I aquí vull també recordar-ho, perquè a vegades aquestes coses s'obliden, doncs va tenir la confiança majoritària del poble. Per tant, nosaltres el que intentarem serà aplicar aquest programa electoral amb què ens vam presentar en el dia a dia de l'activitat cultural. Nosaltres en el darrer mandat ja vam fer una reflexió estratègica del sector cultural, i també dels seus equipaments. Vam elaborar un pla estratègic d'equipaments culturals, en el qual doncs es va encetar un procés important de reflexió i debat, que jo crec que es va fer d'una manera molt rigorosa i acuradament, en la qual doncs vam veure quines eren les mancances i les possibilitats de futur de la cultura. No? De la diagnosi d'aquest pla doncs es van treure tot un seguit de reptes, i nosaltres com a PSC els vam assumir, incorporar-los en el nostre programa electoral. Quan l'alcalde diu que volem fer de la cultura un element central de la política, ho diem de veritat, o sigui, però partint de la base de que Palafrugell és un municipi que té una oferta cultural extensa i madura, i que simplement el que nosaltres volem és consolidar la cultura en una posició central de les polítiques municipals, i en això estem, no? Lideratge territorial. Nosaltres creiem que l'oferta cultural de Palafrugell es posiciona dintre de, per poder assumir un paper de lideratge en el territori. Treballarem per això. També treballarem perquè entenem les polítiques culturals com eines per a la cohesió. Nosaltres tenim, ja ho sabem, una població nouvinguda important, i pensem que també hem d'apropar la cultura doncs a tot aquest col·lectiu per contribuir a la seva integració. També és cert, no sé, considerar la cultura com un instrument pel desenvolupament econòmic, no? Bé, moltes coses,
sí, el que passa, senyor Roques, jo que a banda de la ràdio em dedico a això de la gestió cultural, em fixo en l'oferta cultural de Palafrugell i veig que, per exemple, el Teatre Municipal de Palafrugell no hi ha programat absolutament res de teatre. Durant l'any s'han fet 2 espectacles de teatre professional, més enllà dels espectacles que hagi programat l'aula de teatre, que la programació de música és també molt lleugera. Per cert, quan parlava de teatre professional, em referia a un espectacle de l'Ara Malikian, que venia programat per temporada alta, o en qualsevol cas coprogramat per temporada alta, i un espectacle d'en Justo Molinero. Llavors, en aquest punt, jo em pregunto si des del punt de vista estrictament cultural, i entenent per cultura doncs, allò que genera, diguem-ne, enriquiment intel·lectual de les persones, per dir-ho d'alguna manera així molt vaga, em pregunto si es pot ser allò cap i casal de la cultura de la comarca amb programacions d'espectacles de cultura professional, diguem-ne, tan justa.
Sí. A veure, nosaltres el que creiem és no només amb la cultura portada des d'un punt de vista professional, sinó també des de la cultura des d'un punt de vista amateur. Hem d'intentar de trobar un equilibri entre les dues maneres de fer.
Està clar,
nosaltres ara en aquest moment hem de mirar com tenim els pressupostos, hem de mirar quins són els costos. Vostè sap perfectament que muntar una programació de teatre professional genera uns costos molt importants.
Absolutament.
que normalment amb l'aforament que nosaltres tenim al teatre, que són al voltant d'unes 400 i pico cadires, sens dubte, amb els preus que es mou al teatre professional, doncs genera un dèficit. Nosaltres estem disposats a generar aquest dèficit per fins a un punt, perquè també pensem que s'ha d'intentar doncs, potenciar tot el tema de l'amateurisme. No? Mm-hmm. Per tant, en aquest moment deixi'm d'alguna manera treballar, deixeu-me mirar.
No, evidentment té tota la confiança depositada de tothom, evidentment, vull dir, no pot ser d'una altra manera, s'acaba d'incorporar. El que passa que, jo insisteixo, quan un govern parla de la cultura com un dels temes centrals del seu mandat, això normalment en política s'acaba traduint en pressupostos, i en pressupostos que es destinen a una sèrie d'equipaments o de programacions. Jo li he posat l'exemple del teatre professional, perquè vostè em parla d'equilibri, però ara mateix aquest equilibri tampoc existeix, en tant que s'han programat més espectacles de teatre amateur que no pas de professional. I disculpi'm que em centri en el cas del teatre, perquè és és una mica el més evident, no només a Palafrugell, sinó sí, a tota la comarca, on dels 7 equipaments d'arts escèniques que hi han, només n'hi ha un, que és el de Palamós, que té una certa regularitat a l'hora de programar espectacles de teatre, tant amateur com professional, i planteja aquest equilibri. Això després de fer-ho, després d'analitzar una mica tot el que passava a la comarca, i per això li he tret precisament aquest tema, no? Però bé, és cert que la cultura no la fa només el teatre, la fa la música, el teatre, la literatura, etcètera. Però sí que crec que és important posar sobre la taula això, no? Un govern que diu o aposta per la cultura com a eix central, això ho ha de traduir en pressupostos. I llavors li volia preguntar també sobre...
Sí, més perdoni, que li contesti.
Estic absolutament
d'acord amb tot aquest discurs, i per això d'alguna manera l'alcalde doncs pren l'iniciativa en el sentit de dir, escolta, davant de tot un seguit de crítiques fetes des de l'oposició, doncs li volem donar un nou impuls, i a partir d'aquí doncs em dona la confiança per d'alguna manera intentar modificar aquells aspectes que es consideren que no acaben de rutllar prou bé. Som conscients d'aquesta problemàtica i no dubti que d'alguna manera intentarem doncs posar-hi remei, no? Però tinguent en compte això, tinguent en compte que nosaltres pensem que és tan important la programació professional com tot el treball que es pugui fer en tota la part més amateur, eh? Per tant, haurem de mirar de trobar aquest equilibri.
Llavors, li volia preguntar també, perquè la cultura és de qui la fa, però també de qui la consumeix, i li volia preguntar també si en algun punt vostè, del mandat, vostè té previst començar a treballar en el públic de la cultura. Dic això perquè el teatre de Palafrugell, com a epicentre, diguem-ne, de la vida cultural, en la seva programació de música, de teatre o d'activitats d'altres tipus, rares vegades o sovint costa veure'l ple com hauria de ser, com seria positiu de veure, no?, un teatre ple. Llavors, en aquest sentit, pregunto, no sé si hi ha previst algun tipus de política, diguem-ne, d'estímul o de tractament del públic per intentar afavorir que cada vegada vagi més gent a aquest teatre, que presumeix deixar això, no?, el centre de la vida cultural del poble.
Sí, a veure, nosaltres evidentment pensem que que el públic també és el centre de la cultura. No? És evident que intentarem atreure nous públics, per, començant per qui ja són assidus dels esdeveniments festius, però alhora també doncs, intentar que altra gent que normalment o d'habitud no van als espectacles culturals, des d'un punt de vista ampli, diguem-ho així,
sí.
Doncs, puguin entrar. Jo som molt partidari també dels espectacles al carrer. Jo crec que la cultura, la festa, ha de també donar-se al carrer i en això també treballarem. En el moment, per exemple, que vam muntar el que era el festival de jazz, nosaltres vam donar molta importància a tot el que era els espectacles de carrer. Treballarem en aquesta línia, també. No només els espectacles han de ser en espais tancats, sinó que també la cultura ha de ser democràticament oberta i per tant... Doncs,
està clar. La cultura, si no és accessible, no és cultura, en qualsevol cas.
Per tant, nosaltres treballarem també en aquesta línia.
Senyor Xavier Roques, una altra qüestió al respecte d'un altre dels equipaments importants de Palafrugell és el Museu del Suro. No sé si tenim alguna previsió de quan s'executarà el que resta, no?, del projecte de museïtzació d'aquest Museu del Suro.
Sí, bé, a veure, el Museu del Suro és un dels grans equipaments de Palafrugell, un dels grans equipaments en els quals l'Ajuntament hi ha esmerçat més diners i més recursos i més interessos, i d'alguna manera estem en això. Penseu que, mireu, el mes de juliol, si no recordo malament, del 2012, vam traslladar ja el museu del carrer de la Trongeta, sí, a Can Màrio. Des del 2012 fins al juliol del 2014, quan es va inaugurar Cal Ganxó i els Ports de la Bòbila Vella, hi ha hagut doncs, molta feina feta. Des de llavors fins ara, el que nosaltres doncs, hem anat fent ha sigut assegurar les partides per poder endegar la nova museografia permanent. Això s'ha aconseguit a partir de la consecució d'un FEDER molt important, de més de 500.000 euros, per poder justament executar això. I el que sabem i podem dir en aquest moment és que a partir de l'any vinent se podrà executar aquesta nova museografia, que clourà tot aquest procés llarg, però realment llarg, perquè és molt important, d'instal·lació ja definitiva del Museu del Suro. Malgrat que la museografia permanent no està acabada, evidentment el Museu del Suro, amb les condicions en què està, és perfectament visitable i realment el grau de satisfacció de la gent que el visiti és alt.
Sí, jo en dono fe. A mi em sembla un equipament fantàstic.
Sí, el que passa que nosaltres volem d'alguna manera donar-li també un nivell encara més important, un nivell nacional. Penseu que el Museu del Suro és un museu secció del Museu Nacional de Ciència i Tècnica, per tant, des d'un punt de vista de museus, és assimilable perfectament a un museu nacional.
Per tant, aquí
s'ha d'entendre doncs, tot l'esforç que l'Ajuntament i altres administracions que sempre han col·laborat, i en això també s'ha de reconèixer, han anat donant en el projecte.
A mi, com li deia, em sembla un equipament fantàstic. L'exposició actual permanent em sembla prou completa, i el que em pregunto és, i crec que això ja li he preguntat en alguna altra ocasió en el seu rol de responsable del Museu de Terracota de la Bisbal, no sé fins a quin punt un equipament com el Museu del Suro, més enllà d'explicar la història, diguem-ne, industrial surera del poble, no hauria de servir també com el revulsiu per intentar transmetre a la gent que ho vegi que Palafrugell no sempre s'ha viscut del turisme, i que en aquest cas hi ha hagut una indústria que ha sigut una indústria potent i pionera a nivell internacional, i que això hauria de poder servir com a estímul a l'emprenedoria perquè persones o gent jove o altres empreses que ja estan instal·lades s'apuntalin en aquesta idea que des de Palafrugell també es poden fer coses grans per desenvolupar altres tipus d'activitats econòmiques. No sé si el Museu del Suro en aquest cas podria servir com a exemple per fer de palanca cap a aquest tipus d'iniciatives.
Sí. Anem cap aquí, eh? O sigui, el Museu del Suro, el projecte que s'està tancant en aquest moment i el que s'acabarà exposant, diguem-ho així, doncs tindrà dues grans potes, eh? Una pota que seria, evidentment, la protecció del patrimoni i el coneixement d'aquest patrimoni del món surer, de la importància que va tenir el sector surer no només a Palafrugell, sinó a la comarca i per extensió a Catalunya, però per altra banda també el que volem és que sigui l'aparador del sector, un sector que en aquest moment és plenament vigent i en el qual doncs, Palafrugell hi té una força molt important i una potència molt important. D'alguna manera el museu ha de servir com això, com a garant del patrimoni, però també com a difusor, com a aparador del que en aquest moment representa el sector sud. Realment la gent, quan entra al museu, veu que és un sector, molta gent turista que no coneixia, fins i tot ni el suro, doncs s'adona del que ha representat i el que representa. I una mica aquesta línia és la que també volem treballar, en línia amb el que vostè comentava.
Una última qüestió al respecte d'aquest tema. L'assignatura pendent del Museu del Suro és atraure més públic del mateix poble de Palafrugell o de la resta de comarca?
De tot Catalunya. Nosaltres ja li comentava que la voluntat és fer el Museu Nacional del Suro. En això estem, en això la Generalitat ens ho ha reconegut, en tant que Museu Secció
del Museu Nacional,
i per tant, evidentment que nosaltres treballarem per la població de Palafrugell, com és lògic i això és indiscutible, però alhora també pensem que nosaltres doncs, hem de donar a conèixer aquest importantíssim sector a la comarca i a tot Catalunya i, evidentment, a tota la gent que ens visita. Per això també lliguem al voltant del museu el que és la Torre de Can Màrio i de tot un seguit de visites educatives i activitats que el museu doncs, promociona a tots nivells i a totes edats.
Senyor Xavier Roques, nou regidor o tornat regidor de Cultura i d'Educació de l'Ajuntament de Balaguer, Frugell, gràcies per atendre la nostra trucada, felicitats pel nomenament i sort en el que queda de mandat i vaja, sort i encerts a l'hora de dur a terme aquestes polítiques a l'àrea de cultura.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, adéu-siau, bon dia.
Adéu, bon dia.
Falten 4 minuts perquè siguin 3 quarts de 9 del matí.
Supermatí amb en Miquel 40. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gone and get to clapping. Go pop it for a plan. Pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent some beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want. Just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico mamacita. I would never make a promise that I can't. Promise that your smile ain't gon' never leave. Shopping sprees in Paris. Everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want. Just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. You say you want a good time. Well, here I am, baby. Here I am, baby. Talk to me, say. Yeah.
Aquí a la ràdio tenim en Marc Clapés molt emocionat que aquest divendres, crec que és aquest divendres, el dia 7, sí, aquest divendres anirà a veure el concert d'en Bruno Mars, que faran a Barcelona. I nosaltres hem volgut, diguem-ne, encetar aquest segon tram del programa a partir d'aquesta cançó que es diu That's What I Like i que forma part del darrer disc d'aquest artista. Són gairebé 8:45 del matí, anem amb en Josep Lluís Vidal a conèixer les últimes novetats en l'àmbit de l'oci i la tecnologia digital.
Molt bon dia. Comencem la secció de tecnologia i oci digital parlant de Telegram, que ha actualitzat la seva aplicació per oferir trucades de veu a través d'internet. De moment, només està disponible en els països d'Europa Occidental, tot i que arribarà a la resta del món molt aviat, segons indica la companyia. La implementació de la interfície per fer trucades és molt semblant a la d'aplicacions de missatgeria com WhatsApp. Segons indica la companyia alemanya, les trucades estan xifrades de punt a punt de la mateixa manera que els seus populars xats secrets. Es basa en la verificació d'una clau generada al remitent i una altra al destinatari necessàries per desxifrar cada missatge de text. Per assegurar que una trucada està xifrada de punt a punt, tots els usuaris hauran de comprovar la seva clau, que ara ha estat simplificada. També parlem avui de Facebook Messenger, que deixarà de funcionar en alguns dispositius properament. En una entrada al seu blog, els desenvolupadors avancen una apagada en determinats mòbils que encara són utilitzats per milers d'usuaris. Facebook, però, no parla de models concrets, sinó de versions del sistema operatiu. Els propietaris de mòbils Android hauran de preocupar-se si la versió del seu Messenger és la B-55 del novembre del 2015 o la B-10 de l'agost del 2014. El mateix passarà amb els propietaris de l'iPhone o iPad que no hagin actualitzat l'aplicació de Facebook des del 2011 o la de Messenger des del 2014 i, finalment, també els que tinguin un Windows Phone 8 o 8.1. Un equip d'investigadors d'IBM Research ha publicat un treball a la revista Nature sobre la lectura i enregistrament d'informació en àtoms individuals, una cosa que podria considerar-se, en certa manera, equivalent a l'emmagatzematge de dades en un disc dur, però en una escala atòmica molt més petita que la que s'utilitza avui dia. Per a les proves van utilitzar un microscopi d'efecte túnel. Es tracta d'un dispositiu capaç de prendre imatges d'estructures d'entre 0,1 i 0,01 nanòmetres, milionèsimes de mil·límetre, una escala a la qual els àtoms individuals són perfectament visibles. El resultat de la demostració indica que es poden gravar i llegir àtoms de manera individual encara que estiguin separats entre si tan sols un nanòmetre. Fins ara s'havien realitzat experiments capaços de gravar bits en estructures una mica més grans, entre 3 i 12 àtoms. I també parlem avui de Twitter, que ha comunicat que deixa de tenir en compte les mencions dins dels 140 caràcters. L'anunci es produeix després que la companyia afirmés fa gairebé un any que desenvoluparia canvis perquè els usuaris poguessin aprofitar plenament l'espai per cada publicació. A partir d'ara, la interfície de Twitter mostrarà els noms de tots els que participen en una conversa per sobre del text, com si fos el destinatari d'un missatge directe en lloc de dins del tuit. La setmana passada es va presentar el Samsung Galaxy S8, el nou mòbil de Samsung. Compta amb una pantalla corba que elimina pràcticament les vores i els marcs, convertint en virtual el botó d'inici i dotant el sensor d'empremtes dactilars de noves funcions. Per dins, incorpora per primer cop les bateries a prova de combustió, capaces de realitzar les mateixes tasques amb menys consum gràcies al processador més petit del mercat i amb major rendiment. I com a novetats estrictes, el reconeixement facial com a mètode de desbloqueig, la conversió del mòbil a un PC mitjançant el suport d'Ex i l'assistent virtual Bixby. I avui tampoc podria faltar WhatsApp, que està provant una nova funció per desfer i fer desaparèixer un missatge en els 2 minuts següents d'haver-lo enviat. Aquesta funció ja havia estat revelada en la seva versió prèvia de prova, però el límit de temps era de 29 minuts i ara la companyia ha decidit reduir-lo, segons ha explicat el compte de Twitter @wabetainfo, que sol publicar informació filtrada sobre la companyia de missatgeria. En la versió que s'havia filtrat prèviament, la desaparició del missatge no ho feia sense deixar rastre. L'aplicació mostrava en la conversa l'avís "el remitent ha revocat el missatge". Encara es desconeix si WhatsApp mantindrà aquesta opció quan implementi els canvis en una actualització. En una enquesta virtual feta a través de Twitter, en què van participar 827 persones, el 51% va respondre que estava bé amb donar 120 segons per fer marxa enrere, mentre que un 49% va considerar que era millor la mitja hora. I acabem parlant de privacitat, perquè el Congrés dels Estats Units ha aprovat un projecte de llei que elimina les garanties de privacitat a la xarxa imposades per l'expresident Barack Obama i que permetrà als proveïdors d'internet vendre dades dels seus usuaris, com els historials de cerca o la localització. El projecte que haurà de ratificar en els pròxims dies el president Donald Trump revoca un reglament que els demòcrates havien redactat per la Comissió Federal de Comunicacions i que exigia als proveïdors obtenir el permís dels seus usuaris abans de vendre les seves dades. Els republicans sempre han considerat aquest reglament com un excés regulatori i la seva norma permetrà als proveïdors com Verizon o Comcast utilitzar per defecte els seus usuaris per competir amb Google i Facebook en el negoci publicitari online que mou 83.000 milions de dòlars. I fins aquí la tecnologia i l'oci digital d'aquesta setmana. Fins la propera.
Gràcies, Josep Lluís Vidal. Ara falten 10 minuts perquè siguin les 9 del matí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. It hurts. And I am too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I am too sexy for your party, too sexy for your party, no way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I do my little turn on the catwalk. I'm too sexy for my car, too sexy by far. And I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat, what you think about that? I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I shake my little tush on the catwalk.
Doncs us diré que aquesta cançó, que pot no sonar-vos a moltes i molts que esteu escoltant aquest programa, ho va petar l'any 1992. Va ser número 1 a Austràlia, a Àustria, ho va ser a Canadà, ho va ser a Irlanda, ho va ser a Nova Zelanda, ho va ser als Estats Units, a diferents llistes. Bé, jo què sé, una cançó que un cop feta va ser allò, deixar d'estar i va acabar passant sense pena ni glòria. La varen publicar els anglesos Right Side Fred l'any 1992. El nom així una mica estrany, però vaja. I'm too sexy, diu la cançó amb la que hem volgut acabar el supermatí d'avui. No abans, però, sense fer un repàs informatiu al que ens afecta a casa nostra. I parlant de sexy, Toni Sellas. Moment de tancar l'informatiu, un moment de tancar el programa d'avui amb el, com dèiem això, amb el resum informatiu del dia, l'actualitat més pròxima.
Tot el que necessites per estar al dia, al supermatí.
Sant Feliu de Guíxols cobrirà les rieres de Sant Amans i Sant Pol, Toni.
Bon dia. L'Ajuntament Ganxó ha començat el procés per a la redacció del projecte per cobrir les dues rieres en els seus trams més urbans. El consistori és a punt de contractar les empreses que redactaran els projectes tècnics i preveu un termini de 4 mesos per a la redacció del de la riera de Sant Amans i de 2 mesos pel de la Riera de Sant Pol. L'objectiu és que aquestes dues rieres, al cel obert, es converteixin en carrers per a vianants. El pressupost de 2018 ja preveurà el finançament necessari per tirar endavant aquests dos grans projectes. El consistori en dona detalls en el darrer butlletí municipal.
El projecte del cobriment de la Riera de Sant Pol també preveu l'obertura d'un nou vial de circunvalació que millori la mobilitat de la zona. El plantejament és cobrir el tram final de la Riera de Sant Pol des del giratori, on conflueixen la carretera de Sant Feliu a Palamós, la carretera de Castell d'Aro a Sagaró i el carrer Barbània, fins al tram ja cobert del passeig marítim de Sant Pol i la platja. Les obres d'urbanització permetran que es pugui allargar l'avinguda de Jaume I, ara tallada per la Riera, fins la carretera de Sant Feliu a Palamós.
Pel que fa a la Riera de Sant Amans, travessa Sant Feliu de Guíxols fins que coincideix amb la Riera de les Comes. Quan s'ajunten, es denomina Riera del Monestir i desguassa a mar. a la part sud de l'abadia. Aquesta darrera part és coberta des de principi de segle i és coneguda com a carrer de Juli Garreta.
El tram que es vol cobrir va des del camí del Molí d'en Blanc, davant del pati de l'escola Gaziel, fins al tram descobert de la Riera del Monestir, fins al giratori de la plaça del Monestir i carrer Hospital. Tot i que hi ha un projecte de l'Agència Catalana de l'Aigua de l'any 2003, se'n farà un de nou per adaptar-lo al planejament urbanístic vigent, que és el POUM del 2006. L'empresa que sigui seleccionada per redactar el nou projecte haurà de tenir solvència en camps com enginyeria hidràulica i fluvial, amb experiència demostrada en obres d'aquest tipus en els darrers anys.
Són les 8 del matí, 55 minuts. Expo Habitat reviu a Calonge.
La Fira Expo Habitat es tornarà a celebrar a Calonge 9 anys després de l'última edició. L'Ajuntament recupera aquesta mostra, que viurà la seva quarta edició els dies 29 i 30 d'abril i 1 de maig, al recinte firal de Sant Antoni.
En total s'ha previst més de 2.000 metres quadrats d'exposició i conferències repartits entre el recinte firal i el poliesportiu de Sant Antoni. Aquesta quarta edició se centrarà en la construcció sostenible, l'arquitectura bioclimàtica, les energies renovables i les noves tecnologies. A més, es reservarà un espai per a autònoms i joves emprenedors perquè puguin donar a conèixer els seus serveis.
8:55 augmenta el volum de negoci a la llotja del peix de Palamós.
La confraria de pescadors ha fet públics els resultats del 2016. El negoci generat per la llotja del peix s'enfila fins als 8.691.000 euros. Això suposa un lleuger augment respecte a l'any anterior. Tot i això, s'han venut gairebé les mateixes tones, poc més de 1.500. Un 20% del negoci correspon a les vendes de peix blau realitzades durant la subhasta del matí, i la resta es va generar durant la subhasta de la tarda.
Les espècies que més s'han pescat en volum són l'anxova amb un 34% i la sardina amb un 25%. Per contra, la gambeta i la gamba mitjana vermella de Palamós són les que han generat més euros. També destaca l'augment de captures de la gamba blanca, que passa de 5 tones el 2015 a 21 tones l'any passat. La gamba vermella de Palamós, protegida pel Pla de Gestió Pesquer i per la marca de garantia, ha generat un volum de negoci de poc més de 3.350.000 euros, similar al de l'exercici anterior. Cal destacar, però, que aquesta xifra s'ha assolit amb una disminució en les captures, que han passat de les 140 tones al 2015 a les 115 tones al 2016.
Les 8 del matí, 56 minuts. Una trentena de persones al servei de teleassistència de Pals el passat 2016.
L'Ajuntament de Pals valora molt positivament l'atenció i acompanyament que s'està realitzant als 29 veïns del municipi que es beneficien del servei de teleassistència local que ofereix la Diputació de Girona. El consistori anima els palsencs a fer ús del servei, que reforça l'autonomia, la seguretat i la qualitat de vida de les persones que viuen soles. Per sol·licitar el servei local de teleassistència cal demanar hora als serveis socials de l'Ajuntament. Aquesta prestació permet als usuaris entrar en contacte amb una central d'alarmes a través de la línia telefònica.
Aquestes persones porten un penjoll que es connecta al telèfon fix i té una autonomia d'uns 80 metres. Si pateixen alguna caiguda o qualsevol incident, només han de prémer el botó que hi ha al penjoll i immediatament després el centre d'atenció rep l'alerta, identifica l'usuari, mira de contactar-hi i, segons l'emergència, avisa els serveis mèdics, els familiars o desplaça els seus professionals fins al domicili. Així s'ofereix una atenció a distància i permanent durant les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. També es pot instal·lar dispositius de seguretat que alerten automàticament si es detecten condicions anòmales com fum, gas o manca de moviment. Així mateix es fan trucades i visites de seguiment en què els tècnics col·laboren en activitats quotidianes, com pot ser el fet de prendre la medicació de forma adequada.
I acabem, que l'onja Sant Antoni nomena fill adoptiu el bisbe guatemaltenc Josep Parra Navarro.
El seu nomenament s'ha fet oficial en el darrer ple municipal per unanimitat a proposta del Centre d'Estudis Calongins Calónico. Un cop aprovat pel ple, l'Ajuntament començarà els preparatius per poder fer entrega d'aquest distintiu en un acte públic. Josep Parra Novo ha estat designat recentment bisbe de Túbia i bisbe auxiliar de l'arxidiòcesi de Santiago de Guatemala. Va néixer a Otíbar, poble agermanat amb Calonge, però al cap de pocs dies de néixer, la seva família es va traslladar a la localitat empordanesa.
Va estudiar al Col·legi de les Germanes Carmelites de la Caritat Badruna de Calonge, al Seminari de Girona, i després de cursar el noviciat amb els dominics de Cardedeu, el van destinar a una escola de València. El 1976 fou destinat a Guatemala com a missioner. La seva tasca al país va anar vinculada des d'un principi amb les comunitats més necessitades, especialment els indígenes d'Equi, que vivien en la pobresa més extrema. Les seves experiències com a missioner les explica en el llibre 25 años, 25 vivencias, publicat a Guatemala el 2005. Malgrat la distància, Parra sempre ha mantingut el contacte amb Calonge. Diumenge.
Fins aquí el resum de l'actualitat de casa nostra. Aquestes i altres notícies de l'Empordà les trobareu al nostre web radiocapital.cat i també les rebreu en el newsletter que enviem cada migdia si us hi heu subscrit a través del nostre lloc web. Que tingueu un bon dia.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. I acabem. El gall i la gallina estaven al balcó i li van cedir la seva veu a en Martí Seguer per portar la previsió, Martí.
Avui es torna a imposar l'ambient assolellat i el bon temps. El vent de tramuntana ja va afluixant i tan sols tindrem algunes nuvolades a la tarda. Les temperatures avui es mouren entre els 24 graus de màxima i els 9 de mínima. I els propers dies, situació força similar, encara que demà tindríem algunes nuvolades més abundants, però que no ens han de portar precipitació, i així doncs seguirem gaudint d'aquest ambient assolellat i la bona temperatura.
Gràcies, Martí, que vagi molt bé i tornarem demà a les 9 al Supermatí. Acaba aquí, gràcies a tot l'equip que el fa possible i gràcies a tots els que ens seguiu cada dia.
Supermatí amb en Miquel 40.